dolça imitació. Ens escolta Ona de Sant Montjuïc.
24 anys de ràdio local.
L'autèntica ràdio del barri. Escolta Ona de Sant Montjuïc.
24 anys de ràdio local.
L'autèntica ràdio del barri.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Quan el cap de setmana s'acaba, a Barraca comença. Tot l'esport de la jornada a l'Ona de Sants Montjuïc. Futbol, bàsquet, tennis, motor i molt més. Els diumenges al vespre, l'anàlisi de la jornada, la Barraca 2.0, l'Opi del Poble i l'MP3 de Barraca. Sintonitza amb a Barraca a l'Ona de Sants. Cada diumenge a les 9 del vespre, informa't i riu amb Albert Martínez, Víctor Sala i un equip que va a Barraca.
Carrer de Vallespí 116.
Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics.
Quan hi entreu, us quedareu bocabadats!
D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí 116.
Vols conèixer tot allò que passa al teu barri? Vols una informació amb independència i rigor? Connecta amb el web de sants.com, el teu portal d'informació. Amb tot el que t'interessa saber, agenda, entrevistes, notícies, serveis i els reportatges del web de Sants Televisió. El web de sants.com, el primer portal independent d'informació del barri. Amb el suport d'Ona de Sants Montjuïc, la primera ràdio del tercer districte des de 1985.
La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe.
Benvolguts radioients, ha arribat el divendres, són les 3:33 minuts de la tarda, aproximadament. Aquest divendres sí, aquest divendres compartirem amb vosaltres la xatrillera. Divendres passat, imprevistos última hora, vam haver d'anul·lar el programa. L'Eva Piqué, que és avui la convidada d'avui, doncs també vaig haver de contactar a última hora corrents perquè s'anul·lava la xatrillera, però sí, avui tornem a estar aquí amb vosaltres i tornem a estar fins, en aquest cas, fins a 4:45. Teniu una cita amb l'espai d'entrevistes més ben amanides de l'Ona de Sants Montjuïc. Amb vosaltres l'Albert Batlle, el control tècnic, i Joel Icano, que vull compartir aquesta hora de ràdio de la manera més entretinguda. Al cap de setmana, picar la porta, volem amanir-lo bé, i quina millor manera de fer-ho que amb una bona xatrillera. Us recordo que aquest espai passarem una molt bona estona conversant amb els personatges més actuals, interessants, solidaris, polifacètics, suggestius, atractius, divertits i tots els adjectius que us vinguin al cap. I no us sembla que en una xatrillera hi trobem allò que li dona sentit a la vida? L'oli, el vinagre, la sal i el pebre? Doncs justament per això, amb el nostre convidat, volem compartir també el millor, el pitjor, el passat, l'actualitat, les esperances, les mancances, els projectes. En definitiva, conèixer-lo a ell i allò que fa una mica millor. Preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per una bona conversa a la ràdio. Comença la xatrillera. I avui tinc el plaer de comptar, com us avançava al principi, amb l'Eva Piqué Vinent. Ella és periodista, escriptora i mare de 4 fills, també. Que cal afegir-ho perquè és important, perquè no és el comú avui dia, Eva. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Com va tot?
Bé, molt
sí. Enfeinada.
Sí, estressada, com sempre, però ja ho porto incorporat de sèrie.
Jo vull llegir als nostres oients un trosset, un paràgraf del teu blog, si em permets, Eva.
I tant, val? Ets a casa teva.
Val, comença. M'agrada el blau, el mar, nedar, ofegant fantasmes amb cada abraçada, llegir frases que m'agradaria haver escrit, escriure i trobar les paraules buscades, els vestits, les abraçades dels meus fills, el clavell que tens per a mi, estar sola sense sentir-me'n, la intel·ligència, la justícia, desconcertar el personal, el cafè, els llibres, la xocolata, les meves coses, els reptes que semblen impossibles, les certeses provisionals, les causes guanyades, la idea de tenir tot el temps del món amb un cafè al davant i un llibre a les mans. Gràcia, Barcelona, Nova York. Caminar a les ciutats, al racó on escric. Somiar desperta. Dir-me i repetir-me que no he de baratir els somnis. Estimar. Saber-me estimada. Els rellotges d'esfera blanca i números aràbics que no s'aturen mai. Et defineixes així,
ai,
Eva.
Sí, això és la carta de presentació de la meva web.
De
sí.
La teva web, del sí, teu blog, la feina o la vida, no?
Sí, dintre de la web hi ha el blog que es diu la feina o la vida.
La vida,
sí.
Que és el teu darrer llibre també, vull tot això va enllaçat al blog que portes amb arrel del llibre que has escrit, doncs, que vas presentar l'any passat, que vas editar el 2010,
exacte,
la feina
sí.
O la vida.
Fa poquet que ha sortit encara, jo espero que encara tingui on li quedi molt recorregut per davant, sí, el llibre.
Aquesta és l'Eva real? Aquesta que definíem, suposo
molt,
que sí, no?
Sí. Jo, un defecte o virtut, o digues-li com vulguis, que tinc és que sóc bastant sincera. O sigui, hi ha gent que té dues cares, o que... Jo realment sóc com sóc i dic bastant les coses tal com em surten. I això, de fet, sí, era una manera de definir-me.
això de les dobles personalitats que deies, avui dia està molt de molt en moda, no? Molt, amb el tema de les redes socials i tot això. Vull dir, sembla ser que a vegades, doncs, allò, intentem donar una imatge a vegades que potser no és la real, no? Potser, va, en aquest sentit, podria ser o què?
A veure, jo hi soc a les xarxes socials, sí. Eh? I sort en tinc. Jo soc al Facebook, soc al Twitter, però soc bastant jo la que soc. De fet, a vegades penso que és millor l'Eva Piqué del Facebook, que és més simpàtica i més sap anar més per la vida, que no pas jo la de carn i ossos, que no sé, que tinc certa fòbia social i em sé comportar d'aquella manera en societat, i en canvi a casa teva, enrere
tranquil·la,
la pantalla de l'ordinador,
doncs, et relaxes,
sí, pots donar la imatge més o menys que vols, però que sóc bastant jo, sí, no tinc dues, vull dir, sóc com sóc.
Deixa'm donar unes dades als oients. L'Eva va néixer el 1969, no? Sí. Escriptora, periodista cultural i mare de quatre fills, tal com dèiem abans. Has estat coordinadora fins fa poquet del suplement Cultura del diari Avui, sí. Professora també a la Universitat Autònoma de Barcelona i corresponsal a Nova York. Vas estar dos anyets,
sí,
no?
Sí, fa molt ja, fa molt del temps. 92 al 94. O sigui, molts dels nostres oients potser no havien ni nascut.
Déu-n'hi-do els llibres que has escrit ja, Eva. Guanyes el Josep Pla per la novel·la Una victòria diferent al 2002. També has publicat altres llibres, La noia del temps, el 1997, Alicia al país de la televisió, el 1999, el No soc obsessiva, no soc obsessiva, no soc obsessiva, el 2003, Els fantasmes no saben nedar, el 2004, Supermare treballadora i altres estafes, el 2005, i La feina o la vida, ara, el 2010. A més, ara fa poquet, suposo que em sembla que és fa poquet, t'han donat també el Premi Atlàntida a la millor articulista en llengua catalana.
Sí, és així, un parell d'anys o una cosa així. De fet, a veure, n'he escrit uns quants de llibres, no gaires, però jo crec que n'hauria escrit més, perquè una de les coses que dic, no sé si és en el segon capítol del llibre, explico que quan van venir aquí l'escriptor britànic Martin Amis i la seva dona, la dona va dir que per les dones cada fill que tenen representa una novel·la, no, perdona, representa dues novel·les que deixen d'escriure,
no?
Sí, i en canvi el seu home, el Martin Amis, que és escriptor també, va admetre que per ell cada fill que tenia només li representava deixar d'escriure un conte. O sigui, la proporció és una mica esfereïdora.
És la realitat, que la podríem traslladar a tot pràcticament.
Exacte.
El que passa, no?
El cas és que jo he escrit uns quants llibres, però que si comptes que tinc quatre fills, hi ha vuit novel·les en potència que no he escrit però que hauria pogut escriure. Que podrien afegir el currículum, i que després sí que ja faria una certa patxoca, saps?
Sí, està clar.
Jo compto que he escrit vuit novel·les que no he escrit, clar. Però diuen que si no hagués tingut els fills les hauria escrit.
Ho haguessis canviat per això?
No, de
cap. Ai, quina pregunta t'he fet ara, Eva, que no? Segur que no.
No. Una pregunta que està molt reflexionada, diguéssim, vull dir que no m'agafa per sorpresa.
No,
vull dir, o sigui, l'única cosa transcendent, important i que tinc claríssim que tornaria a fer si mai tornés a néixer, que no ho crec, és tornar a tenir quatre fills. És més, vull dir, a mi em fan enveja els que en tenen més i tot, el que passa que quatre ja és una bogeria inabastable, sí. No? Però no, és l'única cosa que tinc claríssim que val la pena de tot el que he fet. De tota la resta, doncs hi ha coses que, jo què sé, que estan bé, coses que no tant, saps?
Sí,
però l'única cosa transcendent,
no?
I l'única cosa que dius, home, per això val la pena haver viscut, perquè com a mínim ni que no facis res d'important, ni que no, ni que no escrigui mai la gran novel·la de la meva vida, com a mínim he portat quatre persones al món que se suposa que estaran agraïdes que algú les hagi fet néixer, no? I a mi em justifica molt, diguéssim, vull dir, penso, no sé si he fet molt o poc, començo a ser gran, tinc una edat ja, faré 42 anys aviat.
Ostres, que gran,
home,
Eva.
Home, doncs Déu-n'hi-do. I dic, home, potser podria haver fet més coses. Dic, però si més no, tens quatre fills.
Déu-n'hi-do. Però estàs a molts llocs, tu deies, estàs a totes les redes socials, estàs al Twitter, al Facebook, mantens una web, mantens un blog, estàs col·laborant al Catalan International View, estàs al diari Avui, a la contraportada dels dilluns, amb aquella alegria, la secció que es diu Amb aquella alegria, sí. Estàs a l'Independent de Gràcia, on escrius una columna d'opinió, a l'Oracle de Catalunya Ràdio, n'ets tertuliana, sí. També estàs a Nació Digital col·laborant, a la revista Òmnium, a Time Out també,
sí, sí.
Ara t'he vist algun article,
sí, sí,
Eva.
No. Fem el que podem,
Déu-n'hi-do,
s'ha de pencar molt en aquesta vida. I
jo t'anava a demanar la fórmula secreta, dic, això no sé si és com la Coca-Cola o tens alguna fórmula amagada, Eva.
Jo em temo que no n'hi ha,
tot.
I que en tot cas si n'hi ha, jo t'asseguro que jo no l'he trobada. O sigui, hi ha qui ens ha volgut fer creure que sí que existia aquesta fórmula secreta, que ens han venut la moto aquesta, que les dones, si més o menys érem ambicioses i teníem això, i érem més o menys pencaires i tal, doncs que podíem arribar tot arreu. jo crec que unes quantes ens ho hem cregut, això. Jo la vaig comprar amb aquella alegria, com bé deies tu ara, sí, aquesta moto. Vaig pensar, i tant, per què no? Veure si jo treballo i tinc claríssim que vull tenir fills, perquè era una cosa que jo tenia clar que no hi volia renunciar. Però veja, és que tenia absolutament... O sigui, donava per fet, no m'havia ni plantejat, que per descomptat que podria fer totes dues coses sense haver de renunciar a res, no? I llavors, clar, t'adones que això sí que és una gran mentida, és una gran estafa. O sigui, ens han venut una cosa que no té ni cap ni peus, o sigui, que els dies tenen 24 hores i que és cert que no, o sigui que moltes de nosaltres, i parlo en femení perquè és una cosa que afecta molt més a les dones encara avui en dia, per desgràcia, ens veiem obligades a triar entre una cosa i l'altra. No vol dir que hàgim de només treballar o només tenir fills, no estic parlant d'això, però sí que és cert que com que combinar les dues coses sense renúncies és que és matemàticament impossible, doncs a veure, les dones o bé renunciem a tenir fills, sí, i llavors podem pujar tant com vulguem a la feina, o bé renunciem a tenir-ne tants com voldríem. Vull dir que potser en tenim un i ja logísticament és tan complicat que diem, és que ja no donem l'abast, o dos, i dius, mira, potser m'agradaria tenir-ne un tercer, però clar, vull dir,
ja no arribo. Fas, no? Sí.
O bé tenim els fills que més o menys volem, però després renunciem a tenir una feina que potser mereixeríem. O sigui, jo què sé, pots anar pujant llocs a la feina, però arriba un moment que t'adones que si ets a la feina no ets a casa i que per tant potser és millor doncs conformar-te amb una feina de menys qualificació o de no tanta responsabilitat o que tingui un horari més compatible amb la vida familiar i com a mínim pots després també estar amb els nens, no? Per tant, estàs renunciant a un lloc de treball que segurament et pertocaria per la teva
formació o capacitat. Sí.
I fins i tot els homes, que sembla que ho tinguin més fàcil, perquè ells sí que és veritat que ho tenen més fàcil per combinar els fills i la feina, sovint renuncien a una cosa que també és molt maca i que és viure de prop la criança dels fills. O sigui, hi ha molts homes que perquè no saben el que es perden encara, però encara n'hi ha molts que sí, que tenen fills, però que encara s'ho miren, jo crec que cada cop n'hi ha menys d'aquests, però que és veritat que se'ls miren encara des de certa distància. Per això, perquè hem de pencar, tampoc és allò que diguis no, és que clar, és que no es pot fer tot, i si estan abocats pencant perquè després puguem omplir el carro del súper i...
Clar, d'alguna manera t'ho volia plantejar també una mica més tard, Eva, no creus que pot ser primer la llei d'igualtat, si estigués doncs en les quotes que hauria d'estar i els mateixos accessos, tant per dones com per homes, faria el millor possible que els homes també tenint igualtat salarial, o que com a mínim la igualtat salarial fos una assignatura ja doncs feta, real, a lo millor els homes sí que es plantejarien fer la reducció de jornada a ells o demanar accident, perquè el sou seria el mateix o com a mínim estaríem equiparats. Acaba fent-ho la dona també potser perquè és la que perd menys.
A vegades
sous,
sí, perquè
no?
És cert que les dones cobren menys que els homes, també és cert que a vegades acaba fent-ho la dona perquè quan acabes de tenir un fill, un nen petit,
clar,
jo què sé, potser si el vols allatar i el vols allatar més temps que les 16 setmanes que et donen de la baixa de maternitat, doncs segurament té més lògica que et quedis tu a casa o que et demanis tu una excedència, una reducció de jornada en lloc de demanar-ho l'home. De fet, és un peix que es mossega la cua i no se sap mai. Perquè a mi quan em diuen, bueno, i quina és la solució per això, no? Perquè realment la conciliació deixi de ser una paraulota fantasma que dic jo i passi a ser una realitat. Clar, calen més i millors baixes de maternitat i de paternitat, per descomptat. Cal que les empreses apliquin, es creguin d'una vegada que poden aplicar autèntiques mesures de conciliació laboral i familiar i que no passaria res i que potser fins i tot els seus treballadors millorarien el rendiment. Cal, per descomptat, i potser és el número 1 de les coses, que els homes s'impliquin realment, o sigui, que hi hagi una implicació més gran dels homes en les tasques domèstiques i de criança dels fills. I que és cert que les dones hem sortit de casa, que les dones treballem, que les dones anem de boli tot el dia amb la llengua al cul, amb la llengua als peus, amb un coet al cul, saps allò que...
Sí.
I en canvi que els homes...
No han acabat d'entrar, no? Com
no hi han acabat d'entrar a casa. Jo crec que no hi han acabat d'entrar. Jo crec que tot ve d'un pecat original, o sigui que el problema és que van fer un mal negoci d'entrada, perquè jo crec que... més o menys m'ho he muntat jo, però em fa l'efecte que devia anar així, que és que teníem tanta pressa per demostrar que érem professionalment equiparables als homes que vam dir, home, hem de sortir a l'espai públic, hem de fer-nos veure i hem de demostrar això, que estem tan capacitades com el que més laboralment. I ho vam fer i realment la dona va sortir a l'espai públic, però jo crec que en el moment en què fèiem havíem d'haver fet un tracte millor, hauríem d'haver dit, molt bé, jo surto a guanyar-me les garrofes a fora,
però
a canvi tu entres i poses rentadores i aprens a separar la roba blanca de la de color, i aquí el tracte va fallar. O sigui, jo crec que que nosaltres teníem tanta pressa, nosaltres, vull dir, les dones, no?
No vam ser bones negociants.
Exacte, que va ser un mal negoci, perquè després dius, ostres, vull dir, què ha passat aquí, no? Vull dir, aquí t'adones que tu estàs pencant tant com ell, però que en canvi ell dintre de casa, no sé per què, però sembla que això de separar la roba blanca de la de color, que és una cosa que suposo que P3 ja es podria, saps? Els alumnes de P3 ja en saben de distingir els colors, doncs això costa. Encara els crea com certa al·lèrgia amb ells. I jo crec que confio que està canviant, confio que hi ha noves generacions en què realment hi ha més igualtat a dintre de casa, però vaja, no hi posaria la mà al foc, eh? Vull dir que hi ha molts homes que sí que presumeixen que ells comparteixen les tasques domèstiques al 50%, i ja m'agradaria espiar-los allà pel forat del pany a veure què és.
Jo crec que encara han de passar unes quantes més de generacions,
a mi em fa l'efecte que això, que potser els fills dels fills dels meus fills ho acabaran veient, però la meva filla, que ja té 15 anys, o sigui que d'aquí res serà adulta, allò de dir, segur que ella veurà un canvi real, què vols que et digui?
Ho dubtes.
Aviat, sí, ho dubto.
Avui, precisament, que parlaves de la conciliació de la vida laboral amb la personal, ha sortit un informe del Centre Internacional de Trabajo y Familia del IES Business School, i allà es diu que el 70% dels espanyols considera que la seva feina no és flexible per conciliar-ho amb la vida personal.
O sigui, que està molt mal muntat.
Déu-n'hi-do, no? Vull dir, està clar que les dades estan al carrer, i són, i és un percentatge molt alt de gent que considera això, doncs, que no és flexible gens conciliar la vida laboral amb la personal, i està clar que la lluita per la conciliació, aquest informe sosté, doncs, que la lluita per la conciliació a Europa continua sent un monopoli de les dones.
Absolutament. I ara que has dit Europa, almenys Europa sembla, almenys... Que sí que està una mica més ben muntat, o sigui, que fins i tot els alts càrrecs i tot fan uns horaris, no ho sé, que a les 7 de la tarda són a casa, es veu que
passa.
Els
països nòrdics a les 5 de la tarda.
Doncs això, imagina't.
Tothom tanca.
Doncs imagina't. I en canvi aquí realment això dels horaris és desastrós. Jo m'he passat molts anys de la meva vida treballant a la redacció d'un diari que arribava a casa a 11:15 de la nit. I cada dia allò que dius, no és normal, no sé si cal, saps?
No sé, des de molts llocs, moltes tribunes públiques s'està dient que potser és millor una mica això, doncs menys presencialisme a les empreses, o sigui, estar menys present i tenir més productivitat, que d'alguna manera és la fórmula que s'està aplicant als països nòrdics i molts països centroeuropeus, no? Que
sí,
no apliquem aquí.
Sí, és que hi ha una confusió d'això, que sembla que si ets a la feina presencialment estàs treballant. Jo, a veure, jo he fet les dues coses, jo sóc un cul de mal seient que he fet una mica de tot. Jo he estat treballant en nòmina en una empresa, he estat treballant per casa, teletreballant, diguéssim, per lliure, i t'asseguro que quan treballes per tu des de casa, en el fons el rendeixes molt més, perquè hi ha una sèrie de temps morts a les feines, que hi són, i que a sobre hi han de ser, perquè jo que sé, t'has de comunicar amb la gent, no sé, hi ha que jo m'adono del que trigo a escriure un article quan l'escrivia des del diari, o del que trigo a escrivir-lo quan l'escric sola des de casa, i no hi ha color. Vull dir que hi ha molta diferència, vull dir que això de la productivitat jo crec que és un fet, que es perden moltíssimes hores a la màquina dels cafès o comentant la jugada amb el de costat.
Sí, una vida social, que implica estar a la feina, que d'altra banda és lògica, també, no?
Totalment lògic, clar, no som robots. Però, i llavors a casa què passa? A casa tampoc ets robots, el que passa que a casa potser estàs fent un article i després el temps que tens doncs el dediques doncs, a anar a buscar el nen a l'escola o a posar la rentadora, no? Això que dèiem
abans. Però segurament et condeix molt més el que deies tu, no? L'estona que t'hi poses, és el que diem, no?
Sí, jo crec que sí. I que és veritat que els empresaris s'haurien de fer mirar això, d'entendre que es pot teletreballar i no per això deixar de rendir ni deixar de... I de fet, és que jo crec que hi ha estudis que ho demostren, eh? Vull dir que en tenen les proves, que segurament deixar més flexibilitat als treballadors, que això vol dir que són més feliços perquè van com menys angoixats, això també acaba repercutint en una major productivitat o rendibilitat.
I en una millor qualitat, segurament, també,
segur,
de la feina,
segur.
No?
Vull dir que, però això cal un canvi de xip que crec que encara els costarà d'arribar els empresaris d'aquí, ja et dic, jo crec que els del nord enllà, els d'Europa ja hi han arribat una mica més.
No sé què passa, que amb les coses bones sempre anem a la cua, Eva, no? No sé, a mi em dona aquesta sensació que en aquest país, doncs això, les coses bones sempre anem a la cua, les coses com a mínim avançades en la resta de països, aquí sempre anem una mica, doncs, allò estirant sempre com si fóssim els últims de la cua, no? no acabem de veure-ho, no?
Deu tenir una mica aquesta percepció, no? Per això, que sempre n'hi ha que ho fan millor que nosaltres. Vull dir que no sé si és que nosaltres tenim tants motius de queixa per queixar-nos, o que en el fons sempre, per força, quan et compares, doncs sempre trobes algú que està en millors condicions que tu i que penses que tant de bo estigués com ell, no?
Jo volia recordar als oients també, Eva, doncs alguna de les frases interessants, amb molt sentit de l'humor, del teu llibre, La feina o la vida, i entre elles, doncs, anem tot el dia, abans ho deies, anem tot el dia amb el coet al cul, amb la llengua als peus i amb la culpabilitat per bufanda.
Ostres, la culpabilitat, és que això de la culpa,
que és important, eh?
Molt. I això sí que crec que ho tenim molt més les dones que els homes.
Que els homes.
És una passada. Jo penso, a vegades sempre dic, jo vaig anar a una escola laica, on jo tinc una educació religiosa igual a zero, i en canvi carrego aquesta culpa catòlica, que no sé si és catòlica o què, dic, jo si realment m'hagués tingut a sobre una educació catòlica és que ja hauria mort aixafada per sentiment de culpa. Sí, perquè tens sempre aquesta sensació d'estar en el lloc equivocat o de no estar on tocaria, no? O sigui, això que deia, si estàs anant a buscar els nens a l'escola penses, ai, en aquest moment m'estic perdent una reunió de feina, però si ets a la reunió de feina penses, ostres, veus, ara hauria de portar el nen al pediatre. I això, jo crec que el cervell masculí no ho té tant, o sigui, i ho dic a favor dels homes en aquest cas, vull dir que crec que saben com, no sé, com compartimentar millor, o quan estan són a la feina doncs pensen en la feina o en el que sigui, però en tot cas desconnecten de casa, i crec que a nosaltres ens costa més. I que llavors tenim clar, aquesta sensació de culpa de dir, hosti, és que no clar,
que no vols estar tot arreu, però no arribes a tot arreu,
que l'únic consol és que com que és clar, és impossible, no? ser a l'hora dels llocs, que jo sàpiga que no s'ha inventat, i vaja, i si s'ha inventat que algú m'ho digui perquè m'anirà de conya, doncs, però realment això de la culpa jo crec que és de les coses que t'acaba angoixant més i que t'acaba creant més malestar i més infelicitat, no? I jo no sé si hi ha cap remei per poder-nos-la treure de sobre. Mira, a mi per exemple escriure el blog, el llibre per descomptat, però també fins i tot ara anar mantenint el blog, crec que té un punt de teràpia de vegades quan et sents culpable d'alguna cosa o així, ho aboques per escrit i t'adones que hi ha molta gent que s'hi sent identificada. Clar. I penses, home, no pot ser que hi hagi tantíssima gent que en aquests moments té la sensació que està fent les coses malament. Clar. O que no està fent el que toca. Dic, això ja es veu que passa alguna cosa,
que algo no funciona. Sí, sí. Està clar.
Però bé,
el teu llibre d'alguna manera, jo havia llegit també opinions en la web, en el ciberespai, sí, i molts coincidien en que era una teràpia per moltes dones, perquè se sentien completament identificades amb el llibre.
Sí, això m'ho diuen, ara que ja comença a haver-hi bastanta gent que se l'ha llegit, perquè
és una teràpia.
Li van regalar el llibre als Reis, per exemple, i de cop, doncs clar, durant aquest mes de gener se'l van llegir i anant rebent molts correus electrònics, sobretot de dones, sí, que això, que els ha agradat, i que s'hi han sentit identificades. Per descomptat, no cal tenir 4 fills per sentir-te identificat, si no vendria ni un llibre, d'altra banda.
Sí, avui dia 4 tampoc no és els números.
No, però és cert que, que tant és això. Jo crec que primer el gran canvi és, un cop et compliques la vida, ja està.
Tens un fill, sí.
De tenir fills a no tenir-ne, jo crec que és el gran canvi, no? I després, un cop en tens, ja t'hi pots sentir, jo crec que ja
t'hi sents completament.
El que explico en el llibre, no? Perquè és veritat que ja està, que ja no hi ha marxa enrere i ja estàs tota la vida intentant combinar com pots la feina i la vida.
Anem tot el dia amb el coet al cul, això ho comentàvem. Després, la paraulota fantasma, que és la conciliació. Diu, la conciliació dels nassos és una paraulota fantasma. Se'n parla molt, però no se l'ha vist mai enlloc.
Sí, també dic que és com una llegenda urbana.
És una llegenda.
Perquè jo què sé, que com a molt hi ha algú que coneix algú, que coneix algú, que diu que sí, que té una amiga, que es veu que s'ho munta la mar de bé a l'hora de combinar la feina i la vida. I jo dic, home, dic això, dic, és que em crec gairebé em crec més que hi ha una dona en un revolt de l'autopista que després
aquestes que desapareixen, no?
Que fan por, que no pas que hi ha algú que realment pot combinar sense renúncies, perquè ja dic, combinar-ho ho fem
totes. Clar, ho fem totes. Sense renúncies és important, està clar.
Sense renúncies, combinar totes dues coses, jo crec que no està inventat encara. Ja.
No, i el que deies al principi també, que surt en el llibre, és el mite de la superdona, que no és un mite, és l'estafa del segle. Que això
sí,
també
jo crec
parlem,
que ho hem
no?
de dir així, perquè és cert, clar, perquè ens han estafat, i d'altra banda, tampoc vull menysprear les conquestes de la revolució femenina, o sigui, trobo que sort en tenim, i que som on som gràcies al que van lluitar les dones, les feministes de fa uns anys enrere, però és cert que aquesta revolució s'ha traduït en milions de dones al món occidental insatisfetes, que tenen un peu a cada món però que es perden el millor dels dos mons i que, no sé, que es descobreixen i de fet està passant molt ara, de tota una sèrie de dones que estan descobrint alhora que les havien enganyat, no? Això, que combinar sense renúncies una cosa i l'altra, doncs no és factible. També estan descobrint que ell, amb elles no els dona la gana de fer de mares per persona interposada, o sigui que això de la maternitat, ostres, és una cosa que està molt bé, que diguem-ho tot també, o sigui, et compliques moltíssim la vida i vas corrent tot el dia, eh? I deixes de patir per tu perquè ja tens personetes que et fan patir molt més del que t'hauries imaginat mai. Però que també, ostres, que el tòpic aquell de que tenir fills compensa és tan cert, o sigui, sap greu perquè és un tòpic, però és que els tòpics hi són per alguna cosa. Sí, que acaba compensant, clar que compensa, i de fet, si no repetiríem, si no, no ho faríem, no? Vull dir que, però, bueno, això que dèiem, que hi ha milions i milions de dones al món occidental que estan d'acord en que alguna cosa falla, que realment que se senten estafades. Jo dic, és que hauria de ser un desaprensiu disfressat de feminista que ens va vendre aquesta moto, no? Va dir, escolta, tu, d'aquí va fer córrer aquest rumor, no? Que les dones ambicioses doncs podien
arribar a tot, no?
Canviadors de bolquers i
de tot, no?
Executiva i el que fos, i et dic, i amb aquella innocència ens el vam creure. Jo també dono la culpa o el mèrit o el que sigui a l'educació que vaig rebre, de la qual n'estic molt orgullosa, però és cert que jo vaig ser educada en una escola, o sigui, vaig ser educada totalment en la igualtat. Jo estava convençuda que ja no caldria ni lluitar per això, perquè així eren conquestes que ja estaven
assolides,
totalment,
no?
Sí, ja donava per fet. Jo de gran no em caldrà ser feminista perquè, no? Si ja som iguals, i no em caldrà ser catalanista o nacionalista, però perquè si ja vivim en un país normal. O sigui, jo realment vaig créixer molt enganyada, no? O no em caldrà ser progressista, perquè, o sigui, tot de lluites que de gran he descobert que encara eren lluites que ens calia lluitar molt.
Reals.
Encara, i que jo em creia que això ja era un fet, no? I entre aquestes coses jo em creia, o sigui, estava realment convençuda que la igualtat hi era i que jo podria arribar a tot arreu. O sigui, això ho tenia claríssim. Llavors, què em va passar? Que amb cada fill, com que ja et dic, soc reincident i n'he tingut uns quants, amb cada fill aquest dilema entre la feina i la vida m'ha anat esclatant a la cara. Cada cop més, clar, perquè com més fills tens,
clar,
més
feina, més, clar,
segueixes tenint només dues mans, no. I en canvi els fills es multipliquen, no? I cada cop costa més arribar a tot arreu. I arriba un moment que dius, home, he de fer alguna cosa, saps? Vull dir que, perquè era una cosa, era com un esclat de la realitat que em sorprenia i que em va semblar que no podia continuar ignorant-lo i anar corrent i estar, sinó que com a mínim diguem-ho, expliquem-ho, sí. I et dic, fins i tot no... Sí, tampoc ho vull explicar en to de denúncia, que sí, que hi ha molta feina a fer, però a veure, com que almenys jo sé segur que estic condemnada a seguir corrent tota la vida, jo vull primer
vull explicar.
Primer vull explicar amb certa alegria, també amb cert bon humor,
sentit perquè, de l'humor.
Sí. I també allò, mira, per compartir-ho una mica, allò que mira, com més, no sé, vull dir que
no, però és veritat, ens sents completament identificada amb el llibre, perquè de fet, com a mínim els que tenim fills, les dones que tenim fills, t'hi veus allà, dius, ostres, sí.
Vull dir que vull explicar, i et dic, més amb sorpresa que amb to de queixa. Tampoc és que em vulgui queixar, o sigui, vull que canviïn les coses, no? I tinc molt clar que ens hem d'armengar per aconseguir-ho. I per tant trobo que una de les maneres és, en lloc d'amagar-nos i anar corrent tot el dia i intentar arribar tot arreu, potser una de les maneres és ara estar aquí tu i jo parlant i dient, ei, senyores, és que no és cert, és que això és una estafa, és que no es pot arribar a tot arreu, això que estem fent ara. Jo crec que com a mínim això et consola una mica, perquè a mi, jo, un cop t'adones que realment això, que ens havíem venut una moto i que no hi arribes, té un punt de consol de dir, bé, és veritat que si li passa absolutament a tothom,
clar, dius, no estic sola en el món, no?
Saps? Vull dir, jo crec que ho hem de dir, que no ens n'hem d'amagar, perquè moltes vegades què passa? Que pots tenir fills a les feines, però és molt millor que te n'amaguis, gairebé que no en parlis, perquè si parles dels fills ja ets la típica mare que vas ensenyant fotos dels nens i... No, els fills és millor que els tinguis, però que no es noti.
A buen recaudo.
Vull dir que no fos cas que algú sospités que no rendeixes tan professionalment des que ets mare, cosa que és mentida, perquè és el contrari, perquè clar, com que ser mare t'activa aquesta
capacitat... Sí, això diuen,
capacitat,
no? Sí, diuen.
Vull dir que és veritat que moltes vegades ens veiem com obligades a dissimular, no?, que tenim fills, i al final dius, home, potser a sobre hem de dissimular? Doncs no, diguem-ho i parlem-ne alegrement i diguem a veure què podem fer per canviar una mica les coses, no?
Continuem parlant amb l'Eva, donem pas a la publicitat i continuem aquí, a la Setrillera, amb l'Eva Pica. Tornem de seguida, no marxeu.
Música, cinema, esports,
Viatges, humor i barri. Molt de barri.
Amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit.
Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85.
Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc.
Ona de Sants Montjuïc.
Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passat pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Mari Carmen Ruano, terapia cráneo-sacral y sanergía. Estas terapias equilibran los cuerpos físicos y emocionales. Excelentes resultados en migrañas, estrés y fibromialgia. Apúntate al ciclo de conferencias Conocimiento y Autoestima. Infórmate en www.saludalternativa.es. Teléfono 600-594-661. Terapia cráneo-sacral y sanergía. Teléfono 600-594-661.
Berman es Dios.
Y Chaplin.
El perro no es andaluz.
Yo soy tu padre.
Los paraguas de Cherburgo.
2001, una odisea en el espacio.
Janet Leigh en la ducha. ¿Quién puede matar a un niño?
Coppola.
Yo nací con el desencanto.
¿Y por qué no le botas un zoom a la cara, boludo? ¡Une la cámara y dale al rey!
No. Las cosas se hacen bien. Y si no, escuchad el programa Muy Fritz Lang. El cine dentro del cine. En la ONA de Sants Montjuïc. Todos los viernes de 7 a 8.
Jordania espectacular. Especial Presemana Santa con Carlos III Viajes. 8 días con todo incluido. Visitando Amman, Castillos del Desierto, Ailun, Jerash, Mádaba, Nebo, El Mar Muerto, Kerak, Petra, Wadi Rum. Hoteles de 4 estrellas con pensión completa, traslados y visitas con entradas incluidas en autocar de lujo. Guía de habla española. Vuelo directo desde Barcelona en línea regular. Salida única 14 de abril. Prepara las maletas. Jordán espectacular en tour privado por solo 1.395 euros. Carlos III Viajes. Haz tu reserva ya en los teléfonos 609-166-444 o 93-339-9790. Recuerda, salida única 14 de abril. Más información en www.carlos3viajes.com o mercedes@carlos3viajes.com.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a Cansaladeria Estival.
A la Cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salchitxes, pits, cuixes i tot el que el porc se'n pugui estreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17. Miren sobre l'espatlla.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
Tornem aquí a la Satrillera, amb l'Eva Piqué, conversàvem fa un moment, dèiem, doncs això, no?, les frases aquestes que anaven sortint en el llibre La feina o la vida, publicat ara fa poquet, i amb l'Eva doncs dèiem això, no?, la conciliació de la vida laboral i familiar i la llei d'igualtat, que això també havia sortit al principi de l'entrevista una miqueta, no?, el dia de si primer s'havia de potenciar la igualtat retributiva per tal que les famílies doncs es poguessin permetre també el luxe de que sigués l'home el que reduís la jornada, no?, amb això hi estaves d'acord. em deies, no?
Sí, clar. Sí, o sigui, clar, és greu.
Ja.
De fet, que avui en dia encara les dones estiguin cobrant menys que els homes. El que veure també passa, o sigui, és que és complicat el tema, perquè per exemple en un dels capítols del llibre jo parlo del sostre de vidre i dic que per descomptat aquest sostre de vidre l'hem de trencar, o sigui, és evident que qualsevol dona que vulgui arribar tan lluny com vulgui professionalment, doncs no ha de trobar cap obstacle pel fet de ser dona, i que si el seu talent i les seves capacitats li ho permeten pot arribar on vulgui, això hi estic totalment d'acord. Ara, faig un puny a part i dic, molt bé, però no seré jo qui el trenqui, que el trenqui un altre, perquè jo realment a mi no em motiva anar pujant llocs a la feina. Això podria ser un cas meu aïllat i ja està, que és que jo no tinc aquestes ànsies
ambició
de poder que pot tenir segons qui. Però a mi em fa l'efecte que és una cosa més compartida. O sigui, jo crec que les dones tenim, amb totes les excepcions que calgui, però que tenim una ambició diferent, o sigui, com més, no sé si dir-te'n més àmplia o diferent, però que a mi em fa l'efecte que quan hi ha allò, un càrrec a la feina, no som les primeres que sospirem per arribar a aquell càrrec. I jo en el meu cas ho tinc claríssim, vull dir que jo he tingut càrrecs a les feines, però els he tingut sempre contra cor, que els havia d'acceptar per força, diguéssim, però que si fos per mi, saps, no em mouria mai ni una mà per pujar graons a la feina, perquè no, és una cosa que no em motiva.
No em motiva.
I a mi això de manar, jo no sé, faig una especulació que dic, potser és que la faceta manaire i l'exercim més a casa, no em facis dir el què, però jo t'asseguro que a mi la idea d'anar escalant llocs a la feina i d'anar cada cop tenint més gent al meu càrrec i d'anar manant, o sigui, jo soc molt pencaire, intento fer la feina el millor que faig i crec que la faig prou bé, però en canvi la idea això, d'anar pujant i demanant, és que no m'atreu gens. Per tant, el sostre de vidre, home, sap molt greu que hi sigui, i per descomptat que ha de desaparèixer. Ara, no m'hi busqueu a mi allà dalt, perquè jo no hi seré. Saps? I després, no ho sé, o també això, a veure, segur que els homes es podrien agafar la baixa de paternitat en lloc d'agafar-se-la a les dones. Ara, jo també penso, hi ha alguna cosa, jo crec que a part de la cultura, hi ha una cosa biològica, que no sé si ens ve ancestralment o què, que és cert que les dones estem com més marcades genèticament per tenir cadallets i protegir-los i quedar-nos a casa protegint els cadells, i que els homes tenen més el xip de sortir a caçar per alimentar els cadells. Potser és tot cultural, i potser si l'home es queda a casa també li surt aquest instint paternal més clarament de protecció de la canalla. Però a mi que em sembla que a part dels models que hem mamat també hi ha una cosa que és instintiva, que és biològica. O sigui, jo soc periodista cultural, treballo, o sigui, per mi la cultura és la meva feina, i en canvi jo crec que no podem negar la biologia, que som diferents, o sigui, tinc claríssim que som molt diferents. I jo crec que és cert que per molt que nosaltres hàgim de treballar tant com ells i que ells hàgim de posar tantes rentadores com nosaltres, per descomptat, no ho nego, jo crec que sí que hi ha una cosa instintiva que ens fa que a mi em sap més greu deixar el nen amb una cangur i marxar de casa que en el meu home, no sé per què, però jo tinc com més la sensació que hi hauria de ser jo.
La culpabilitat, no?, que dèiem abans.
Sí, però dic que jo a mi em fa l'efecte que hi ha alguna cosa biològica, crec, també. O sigui, que no és només, mira, és que ells són uns penques que se n'obliden i nosaltres... No, jo crec que sí, que hi ha un punt de què se n'aprofiten, però que també és cert que jo segurament estic més predisposada a quedar-me a casa cuidant els meus cadallets que un home que té la cosa d'això, d'anar a guanyar-se el sou per poder-los alimentar.
Que ara, amb el fet de la crisi, i es llegeixen diversos articles i d'opinió, etc., dient això, que amb l'actual crisi hi ha molts més homes ara que estan entrant a casa, perquè es queden sense feina, i estan vivint una miqueta aquesta altra vessant, no?
Doncs a mi em costa de creure que un catacrac econòmic com el que estem vivint, que és bèstia, tingui alguna conseqüència positiva, però es veu que sí, o sigui, que estan passant les dues coses, que hi ha homes que perden la feina o que tenen menys feina de la que tenien i per tant són més a casa, i fins i tot poden estar descobrint que això de cuidar els nens no està tan malament, que també té les seves recompenses. I d'altra banda hi ha dones que, com que o bé perquè l'home ha perdut la feina o el que sigui, han hagut de marxar a treballar fora de casa, dones que fins ara no havien treballat fora de casa, i per tant potser
està canviant els rols, els papers,
no
una
sé,
mica,
però
no, en
potser
aquest
sí que aquesta crisi té un efecte com igualador en aquest sentit. No crec que en puguem fer, o sigui, jo crec que pot passar, o sigui, que pot passar en determinats casos, i tampoc, ja et dic, no crec que hàgim de,
sí, sí,
de cantar victòria,
tampoc,
sí, em fa l'efecte que no. Però és curiós, no?, que una crisi com aquesta pugui tenir com una conseqüència...
O algo positiu, com a mínim, algo positiu,
un
no?
Un efecte secundari positiu, no deixa de ser això, curiós.
És, pel que dèiem de la igualtat, la llei d'igualtat, que és de l'any 2007, el Ministeri desapareix i es fusiona, doncs, això, amb Sanitat, Política Social i Igualtat. O sigui, que una cosa que més o menys semblava que doncs, podia anar bé o estava ben encaminada, doncs, desapareix el Ministeri i es fusiona, doncs, aquest Sanitat, Política Social i Igualtat. O sigui, que ara ja, doncs...
Sí, a mi els ministeris espanyols em cauen una mica lluny, eh? Ja sé que, no sé que no m'hi haurien de caure perquè n'hi ha moltes coses que ens afecten, però la veritat és que no m'hi he posat a pensar, no m'he posat a pensar-hi gaire si calia o no calia aquest Ministeri d'Igualtat. No ho sé, vull dir que de fet em toquen bastant més de prop les conselleries.
La conselleria.
Catalanes, i que tant de bo en tinguéssim més i amb més competències.
Es diu també en els mitjans de comunicació, doncs, en un blog, per exemple, que s'ha creat ara recentment al País, que es diu Mujeres, no sé si n'has sentit a parlar, Eva, és un blog de dones periodistes, col·laboren dones periodistes, i es diu Mujeres, em sembla que va ser la setmana passada, que es va crear, està penjat a la web del País, i en un d'ells doncs, es van penjar en diversos articles, doncs, això que et dic, col·laboradores periodistes. M'havia semblat interessant un de la Gabriela Canyes, una periodista que es diu Gabriela Canyes, que es diu El lugar en el que no queremos estar. Llegeix això re perquè era molt interessant, i diu: arguyen algunos, y no sin razón, que la creación de espacios de mujeres es en cierto modo el gueto perfecto. En él podrán desahogarse los feministas convencidos, y gracias a él el resto del mundo, dominado por la testosterona, podrá dedicarse a cosas más serias. ¿Cómo me gustaría estar de acuerdo con todos esos críticos? Sueño con un mundo en el que no haya Día de la Mujer Trabajadora, un mundo en el que las escritoras no sean catalogadas de manera automática como autoras de literatura femenina, a las que hay que hacer algún hueco de vez en cuando para dar fe de conciencia igualitaria, un mundo en el que las cuotas no sean necesarias para promover el talento femenino, capaz de comprender que las mujeres sirven para algo más que para ser secretarias o ganchos sexuales para vender cualquier tipo de producto, que ser empleada de hogar también es un trabajo penoso que debería estar en el régimen general de la Seguridad Social, en el que no se persiga y se apalee a las mujeres por buscar un poco de libertad, y en el que no se haga la vista gorda ante las mafias que llenan sus bolsillos esclavizando mujeres que garantizan el placer de los puteros. Un mundo, en fin, en el que los núcleos duros de la política, la empresa, la banca o los medios dejen de estar cerrados para ellas. Em semblava interessant perquè
no,
em sembla
una
imatge molt real, no?, del que realment passa. De que és, hi ha la tendència a dir, doncs, això, que els espais de dones, els blogs, les webs, que ara sembla ser, doncs, que és això, no?, una tendència,
com,
els mitjans,
sí,
feministes...
És com això que deia,
no?,
abans, no? A veure, jo preferiria no haver de ser feminista.
Clar,
preferiria
no haver
de ser nacionalista. Preferiria no haver de ser progressista. Preferiria que això ja fossin conquestes guanyades i ja està. I llavors no caldria que haguéssim de batallar. I, però, vaja, malauradament no és així. O sigui, queda molta feina a fer. Després, a mi també em sap greu. Jo moltes vegades he patit quan m'han ofert feines o així. Dic, ai, calla, que no m'ho estiguin oferint com a dona. Vull dir, jo no voldria mai ser quota. I alhora entenc que hi ha d'haver certes quotes perquè hi han de ser, perquè si no, no sé què... Com que això, com que ho tenim més complicat nosaltres que ells, qualsevol cosa...
Com a mínim
cosa,
que hi hagi.
Exacte. Si no, les acaben... Hi ha feines i càrrecs i llocs que els acaben ocupant homes, i per tant segurament sí que calen les quotes, tot i que ja et dic, a mi la idea és que m'esparvera, la idea de pensar, estic sent tractada com a quota femenina.
Sí, aquí precisament vam parlar d'aquest tema en una entrevista, no recordo el convidat, va trucar-la, doncs vam parlar amb la presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i jo li feia aquesta pregunta, no?, el fet de les quotes, si ens ajudava o ens perjudicava, i ella em deia, doncs, que ens ajudava, perquè és el que estem dient ara, no?, doncs perjudicar-nos en cap cas no, perquè les dones estem sobradament preparades, i ja que per una banda no se'ns dona, com a mínim que se'ns doni per l'altra. Ella sostenia això, no?
Sí, no, jo també ho penso, que per desgràcia hi ha coses que encara calen. És com, jo fa poc vaig fer un article en què feia referència a la Núria de Gispert i celebrava que per primer cop una dona fos presidenta del Parlament català. I llavors vaig rebre un comentari d'un home que em deia que s'han d'aquesta, o sigui, que no calia celebrar res perquè era un fet normal i que la igualtat ja existia, i que, a veure, que els seus fills ho veien com una cosa a la mar de normal que una dona fos presidenta del Parlament català. Dic, però si a mi ja m'agradaria que els meus fills també ho veiessin com una cosa normal, i a mi m'agradaria no haver-ho de destacar, però malauradament és notícia.
Sí,
i la prova
sí.
Que és notícia és que és la primera dona de la història que presideix el Parlament català, per tant, és notícia.
És notícia, i tant.
Vull dir que hi ha coses que sembla que... preferim tancar els ulls al que està passant i fer veure que no passa res,
que és
i
normal,
que ha, i
sí,
que
sí, sí, sí,
sí, però és que això és com aquesta educació que jo vaig rebre, és viure enganyat, no? Viure en una bombolla, i jo trobo que va estar molt bé rebre aquesta educació i que sort en vaig tenir, però que tard o d'hora te n'has d'adonar que la realitat no és aquella que t'havien venut, i clar, no pots anar fent veure com si no passés res, no? Vull dir, és cert que les dones estem en desigualtat en moltes coses i que per tant s'han de prendre mesures per intentar equilibrar-ho. I a mi també em fa, és que em sap molt de greu moltes etiquetes que et pengen com a dona, eh? Però vaja, que ja et dic, trobo pitjor fer veure que ja està, fer veure que ja està i fem com que, sí, 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 que tots som la mar de feliços, perquè això és ignorar una realitat. I jo justament ara he pres el partit contrari, no? Crec que el que hem de fer és parlar-ne i en lloc de silenciar-ne, silenciar-la,
compartir-ho, no?
Clar, i fer-ho visible i dir, ei, que som aquí i que encara tenim molt camí per fer i moltes conquestes per assolir.
Crear aquests espais de dones, no? Que doncs, recordava aquest article de la Gabriela Canyes. Ara fa poquet també la primera agència catalana de notícies amb visió de gènere, la independent.cat, que fins i tot ara fa poquet ha rebut un premi també. Doncs això una mica és la tendència aquesta europea que hi ha de mitjans feministes, no? Però que d'alguna manera és el que dèiem, no? Que és la manera de dir som aquí i som conscients de la realitat que hi ha i la volem transmetre, perquè no és lo normal. O sigui, lo normal no és que hi hagi una dona, doncs això, presidenta del Parlament de Catalunya en definitiva, no, Eva?
Sí, sí, ja et dic jo, quan a vegades et diuen, però tu ets feminista, dic, home, per descomptat, és que no pots ser-ho.
M'ha tocat ser-ho, clar.
Clar, vull dir, és que ja et dic, és que no és una cosa que et plantegis, és que un cop descobreixes que el món és com és, dius, doncs sí, clar, m'he de penjar l'etiqueta de feminista i el que calgui i ja
no,
ho vinga.
Per què no em toca una altra, és evident. Amb la teva vessant més personal, Eva, i passant una mica més a la teva vessant doncs, això d'escriptora, en una dels teus xerrades, en una de les teves informacions, no sé si no recordo exactament on ho he llegit, els escriptors són vampirs, és que estàs a tot arreu, Eva, perquè estàs al blog, estàs a Twitter, estàs a Facebook, i ja no sé on he llegit res d'això. Deies als escriptors, en alguna de les entrevistes que t'havien fet als mitjans de comunicació, deies que els escriptors són vampirs de la realitat.
Sí, no, és el que fem. Sí, sí, vaja, jo de fet parlo o de les coses que em passen o de les coses que passen al meu voltant o de les coses que veig que passen això al veí, vull dir que en el fons no parles de la teva vida, però tampoc és impossible escriure del que no coneixes, o almenys a mi m'és molt difícil. Vull dir que clar que per descomptat que quan escric una novel·la i parlo de coses que no m'afecten directament m'he de documentar, però que en realitat sempre estic escrivint no sobre mi, però sí sobre el meu món i a partir de mi. I com es pot fer això? Doncs clar, jo de qualsevol cosa, jo com a escriptora sí, però sobretot com a articulista, els meus fills i tots se n'enriuen, perquè passa qualsevol cosa i em diuen, ai, que ja em faràs un article d'això. Però diu, sí, clar, és que és el que vaig vivint i del que visc, doncs vaig clar, processant-ho.
Et vas nodrint de tot això, no? De la realitat.
Vull dir, és la meva feina. Sí, sí.
Algun proper llibre...
Ara estic treballant en un
a la cuina,
llibre,
algun llibre, sí.
Sí. Sí, estic treballant en un nou llibre, però encara està en la fase embrionària, vull dir que vés a saber, com que hem de combinar tantes coses i això dels llibres es fan gairebé per amor a l'art, robant temps d'on no en tenim.
No en tenim.
No sé quant de temps trigaré a publicar el nou. De moment estic intentant fer créixer aquest.
Molt bé.
I a veure si aquest Sant Jordi encara arriba encara arriba, encara és l'estable de novetats a les
tenir-lo publicat ja per Sant Jordi, Eva, esperes
no, no,
o què?
No, dic que parlo de la feina o la vida.
Parles de què? De la feina o la vida.
Aquest encara li queda molt recorregut.
Molta vida.
I de moment m'estic centrant a promocionar aquest i sí, estic començant a escriure en un altre.
Encara l'estàs promocionant, fa poquet em sembla vas anar a Girona també, Eva.
Sí, 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 no, i ara aquest mes de març tinc presentacions, sí, sí, del llibre, no, clar, ara de cara a Sant Jordi és el que toca.
Clar, ara l'abril és el que toca. I l'altre no tens ni idea de cap a quan, i ara s'està gestant, no?
No, s'està gestant.
En una fase molt embrionària.
Exacte.
A la tauleta de nit, quin llibre tens ara, Eva?
Ara en tinc el de l'Eduard Márquez, és que de fet no el tinc a la tauleta de nit, el tinc aquí a la
El portes al damunt.
Sí, exacte.
Ben fet.
Així te'n parlaré bé.
I així aprofites les estones, no? Que no són moltes, com dèiem abans, per anar llegint, no?
Sí, bé, i sempre en tinc més d'un, però ara el que estic llegint és l'últim dia abans de demà de l'Eduard Márquez, que acaba de sortir i que tothom en parla molt bé, i a part totes les seves novel·les m'han agradat molt. I no el puc recomanar encara perquè tot just fa el
tant em va dir, ens el recomanes,
però gairebé
sí, no?
Vull dir que el tinc aquí, a mà. De fet, sempre vaig pel món amb un llibre a mà, perquè saps que a vegades tens aquestes estones mortes. Bueno, de fet, els que tenen mòbil d'aquest amb Twitter i tal, ara se'l passen al mòbil, però com que el meu mòbil encara és de la Segona Guerra Mundial, vull dir que encara no he fet el salt a l'iPhone i aquestes coses, doncs jo quan tinc una estona morta llegeixo.
Precisament en aquesta línia, la Fira de Frankfurt, que fa, em sembla que va ser fa una setmaneta o una coseta així, doncs ha apostat molt fort pels continguts i diversificant una mica el mercat del suport, del paper al videojoc, o sigui, al llibre acudeixen doncs, cinema, videojocs, telefonia mòbil, plataformes digitals, o sigui que està sent una miqueta una revolució, una reconversió d'aquesta fira, doncs, d'aquesta fira, la fira més gran del món, del sí, llibre, no, Eva?
Sí, sí, hi he anat unes quantes vegades. No, clar, el llibre, a veure, ara es parla molt de què passarà, si el llibre de paper acabarà desapareixent o no. Jo trobo que no ho sé què acabarà passant, jo suposo que conviuran tots els formats, com bonament podran, però que tampoc em faria res, o sigui, no trobo que sigui cap drama que desaparegui el paper. Jo trobo que seria greu si parlem que desapareixen els continguts, que desapareix la literatura, que desapareix el que hi ha dins dels llibres. Ara a mi, jo llegeixo, ara gairebé llegeixo més per internet, o sigui, la premsa, per exemple, la llegeixo per internet, gairebé tota, i els llibres encara, de fet, encara és veritat, jo encara llegeixo un paper i encara no he fet el salt al llibre electrònic, però veig claríssim que acabarà triomfant el llibre electrònic. I no em fa res, o sigui, no sóc gens romàntica d'ai, quina pena, el llibre que abans, mira, veus, jo aquest meu llibre el tinc aquí tacat de cafè i tal, perquè ja està com molt
perquè l'arrossegues, està bé, perquè el treballes.
Vull dir que a mi m'agraden, i els llibres els tinc allò molt, molt viscuts, molt subratllats, molt fets malbé, molt arrugats, molt tacats.
Aquesta crec que és la part nostàlgica, no? Però deixaríem enrere en el cas de que...
O sigui, jo, els llibres m'agraden molt, és un producte que m'encanta, i alhora penso què vols que et digui? O sigui, a mi el que m'agrada d'un llibre és estar-lo llegint i aquella satisfacció que tens quan llegeixes una cosa que penses, ostres, com m'agradaria haver escrit una frase que mínimament s'hi acostés, no?
Sí.
Vull dir, aquest moment de plaer intens de dir, ostres, m'està canviant la vida estar llegint aquest llibre, a mi això m'agrada molt. Ara que sí, la vida me la canvia perquè estic llegint un llibre de paper o estic llegint un llibre electrònic, és que m'és igual, vull dir, que m'importa el que m'estan dient, no el format.
O sigui, que estaries d'acord amb el president de l'Acadèmia de Cine, ara fa poquet en els Premis Goya,
no,
l'Àlex de la Iglesia,
no, això no ho tinc tan clar,
que deia, no? Diu, perquè ell sí que és més partidari d'això, doncs, de que els temps estan canviant, de que internet és el dia a dia i de que els formats, els suports del cinema en aquest cas doncs, han de canviar i ens han d'adaptar, no?
Però també és cert, jo per exemple mai a la vida m'he descarregat una sèrie, una pel·lícula, no sé què, jo les pago. O sigui, jo compro les cançons a iTunes, jo ara he descobert una plataforma de on puc llogar pel·lícules en versió original que també es paguen. Jo sóc partidària de pagar. A veure, jo sóc una autora i em guanyo la vida d'això, dels drets d'autor, i per tant que tot sigui lliure i que tothom... No ho tinc tan clar, no ho he estudiat, però
no,
jo en tot cas...
No, simplement canviar el suport, o sigui, acceptar que els temps han canviat
sí,
i que els suports han canviat, que internet no pots eliminar-ho de la vida d'un...
No, per resultat, és una revolució enorme i bestial i que a mi sort en tenim, vull dir que...
Sí.
No trobo que no ens hauríem pogut imaginar fa res, fa 4 dies. Ara ja et dic, tampoc això de que internet tot hagi de ser...
Hauríem de parlar molta estona, va estar clar que hi ha moltíssimes coses per dir-ne del tema aquest,
vull dir, no ho tinc gens clar, o sigui, jo penso que les coses s'han de pagar i a mi no em fa res, o sigui, jo pago per segons quines subscripcions de diaris, jo ja et dic, jo pago per quan compro cançons i pagaria de gust per descarregar-me el que fos, vull dir que jo penso això, que els drets d'autor s'han de protegir d'alguna manera, entre altres coses, perquè si no, a casa meva no mengem.
Què he dit?
I són molts, a casa.
Home, això sí, són uns quants.
I a sobre mengen molt els meus fills, que també podríem menjar la meitat i no passaria res, però m'han sortit 4 llimes.
Déu-n'hi-do.
Jo omplo el carro del súper i l'endemà la nevera torna a estar buida, dic, no pot ser, de veritat.
Déu-n'hi-do. Eva, doncs ens ha passat una horeta volant, o sigui, a mi m'ha passat rapidíssim, podríem estar parlant una altra hora més i dos i tres, Eva, perquè n'hi ha per parlar moltíssima estona. Ja saps que quan vulguis pots tornar a la Setrillera, aquí a Ona de Sants, estàs convidada, quan vulguis. Jo, abans de marxar els meus convidats, sempre els hi faig les preguntes Setrillera. Ja saps que la Setrillera... Tranquil·la, Nada del otro mundo. La Setrillera, saps que, bueno, a més existeix en català, és una paraula molt catalana. En castellà no hi ha Setrillera. La Cetera és la Cetera, però Setrillera és l'oli, el vinagre, la sal i el pebre. En castellà no existeix. Cap paraula que resumeixi tot això. Aquí a la Setrillera, jo sempre us faig les preguntes, Setrillera. Què o qui t'aporta l'oli a la vida?
Ai, què o qui... Mira, saps què
passa? T'aporta l'oli, que fa que llisqui tot bé, que llisqui suau, tranquil, que la vida vagi passant sense...
Ui, jo crec que no l'he d'haver trobat encara l'oli.
No l'has trobat.
No, el que és cert que si esperem que les coses ens vinguin de fora, que ens ho aporti algú altre, malament rai. Vull dir que en el fons, jo a vegades tinc la, estic, jo què sé, estic a, obro el mail, vaig consultant el correu electrònic, així com una mica compulsivament, esperant que m'hi trobaré, que em trobaré la felicitat a la safata d'entrada. No, la felicitat no t'arriba a la safata d'entrada, m'entens? Vull dir que ets tu una mica, i per tant, jo crec que...
A més, tenies un article fa poquet també molt bo sobre la felicitat, que no cal buscar-la. Que la felicitat sí, és viure el dia a dia, no? I de fet és així, crec jo també.
Vull dir que aquí m'aporta l'oli, no ho sé, però jo crec, veig a venir que tant les coses, això, que tot plegat m'ho he de portar una mica jo mateixa, saps?
El vinagre. Ja no dic qui, eh?
No sé qui me l'aporta, però m'encanta.
Sí, a mi també.
Soc molt vinagrera, me'n poso tot arreu.
Què t'ho ha vinagre a la vida?
Què m'ha vinagre? És que jo, per mi la vinagre no té una connotació negativa.
Ja, doncs així tenim un problema, Eva.
De veritat, és que el vinagre m'encanta, és que em poso, és que de fet, hi poso, posaria vinagre...
Doncs allò que et disgusta. Traduïm-ho així, ja no el vinagre, allò que et disgusta.
Hi ha moltes coses, sí. Clar, la intolerància, el... sí, la gent que... Això que dèiem al principi una mica, aquesta gent que et fa bona cara per davant però t'apunyala per l'esquena, per exemple. Jo com que... Jo sóc molt... Jo vaig molt amb el lliri a la mà i d'entrada em penso que la gent... Em crec la gent i després encara encara avui, que tinc 41 anys i que
aviat
em faré 42,
no?
Em sorprèn això. Saps? Vull dir que aquesta mena de gent, jo tant per tant prefereixo que algú em digui les coses a la cara. Si m'ha de fotre una bronca o m'ha de... Que m'ho digui. Però a mi, a mi aquesta gent, és que, bàsicament és que no la sé gestionar, no en sé.
La sal al pebre, Eva.
La sal i el pebre.
L'alegria de la vida, la sal i el pebre.
Home, mira, ja que estem parlant, ja que estem parlant dels fills, jo crec que tot plegat, sal, pebre, disgustos, però sobretot alegries, m'ho aporten els meus quatre fills, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Eva. Ja has vist que no ha sigut tan complicat ni tan difícil,
eh? No, però les preguntes fa por, dius, ai. Em quedaré en blanc.
Pues res, Eva, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Satrillera, Dona de Sants.
A vosaltres.
I qualsevol dia, el dia que vulguis, en parlem. Vale? I tornes a venir. Moltíssimes gràcies, una abraçada, Eva.
Adéu, molta sort.
No marxeu. I fins aquí la Satrillera, l'espai d'entrevistes de l'Ona de Sants Montjuïc, que ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. I ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar amb mi a través del mail lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa lasatrillera.blogspot.com. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM, o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho també per internet a la web de l'emissora onadesans.com. Res més, desitjar-vos que tingueu un cap de setmana molt ben amanit i, com no, que tingueu també una molt bona setmana. Us espero el divendres vinent a les 4 de la tarda, això sí, tornem a les 4 de la tarda, 4 a 5, i ens visitarà, tindrem també un convidat especial, una convidada especial. Ens visitarà la Isona Passola, de la productora Massa d'Or, guanyadora d'un Goya per la pel·lícula d'Agustí Villaronga, Pa Negre. No ens podeu fallar. No ens falleu, us hi esperem. Una abraçada molt forta.
Viatges, humor i barri.
Jordi, la festa.
Molt de barri.
Amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
con Lengua así a lo loco. Un programa de humor con alto contenido de hormonas femeninas. Lo que siempre hubieran querido hacer los ángeles de Charlie. Tres angelitas estarán dándole a la lengua sin control. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Con Lengua así a lo loco. En la 94.6 de la FM. Una de Sants Montjuïc.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe.
Yo apoyo el movimiento.
Todo el mundo debe participar porque
realmente es un problema de todos y
es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria, el grito del silencio.
Si vols cansalada no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria a Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
House Sessions. Els sons més actuals i els clàssics que han passat a la història del house t'esperen cada dijous entre 2:15 i les 12 de la nit. Des del 94.6 de la FM i de la mà de Xavi Vila. House Sessions.